D'aquí a 2 minuts, en 3 quarts, anem als esports. Que la Covid-19 està tenint també una gran incidència en el món del futbol professional és més que una obvietat. Però avui n'hem pogut conèixer algunes dades remarcables. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
El professor José María Gay de Liébana ha fet una conferència aquest migdia organitzada pel Col·legi d'Economistes de Catalunya, on ha fet... On aquest fet, la incidència del Covid-19 en el futbol, ha quedat ben palès. Una de les dades que més destaca és que el Barça és un dels grans perjudicats per aquesta pandèmia.
Per no dir el que més, els números del Barça ja no és que fossin molt bons abans de la pandèmia, però que està afectat i força el club blaugrana. D'una temporada a l'altra li han baixat els ingressos amb més de 145 milions d'euros. Li ha augmentat les despeses, sobretot de personal, i li ha baixat el resultat total d'explotació en gairebé 250 milions, així com també han augmentat les pèrdues. És per això que l'economista Gay de Liébana considera que un dels grans clubs d'Europa que n'ha sortit més perjudicat amb la pandèmia és el Barça. Uns números que no són tan dolents al Madrid, en canvi, amb una reducció d'ingressos de 43 milions, amb un augment també de despesa de personal de gairebé 86 i amb un resultat d'explotació de menys de 126 milions. I ha explicat per què el Madrid no l'ha afectat tant.
Pero yo creo que ha tenido una cierta prudencia inversora en futbolistas, aunque en el último año se le ha incrementado, pero, es decir, la salida de Cristiano Ronaldo no ha supuesto un trauma tan fuerte a nivel, digamos, de mentalidad de club como la salida de Neymar del Barça. Por lo tanto, yo creo que ahí está un poco la diferencia.
José María Gay de Liébana també ha comentat que la nova junta directiva que sigui elegida al Barça haurà d'afrontar un nou pla econòmic i que una de les mesures hauria de ser segurament aturar el projecte Espai Barça, i considera que tant Barça com Madrid, si en un futur no molt llunyà volen seguir sent competitius a gran nivell a Europa, hauran de plantejar-se ser societat anònima esportiva, i ha explicat quin model hauran de seguir.
Fútbol Club Barcelona S.A. Muy bien. ¿A quién sería el principal accionista con más del 50%? El Fútbol Club Barcelona Club, el Fútbol Club Barcelona Club. Pero luego, ¿qué pasa? El otro 49%, ¿quiénes serían? Pues una multinacional, otra multinacional, otra multinacional, que quieran tener protagonismo a nivel internacional de la mano de lo que sería una marca global mundial.
Aquest model que ell explica ja el tenen altres clubs, com és el cas del Bayern de Múnich. A nivell general, la Lliga de les 5 grans d'Europa, que ara mateix gaudeix de millor salut econòmica, és segurament la Bundesliga alemanya, i la pitjor de totes, ha dit, la Sèrie A italiana.
A tot això, l'Eibar Madrid va tancar ahir la 14a jornada de Lliga de Primera Divisió. Els blancs van guanyar 1-3 i s'han situat al capdavant de la classificació, empatats amb l'Atlètic de Madrid a 29 punts, tot i que els matalassers han disputat 2 partits menys que el Madrid. La victòria del Madrid va estar, però, esquitxada per una jugada polèmica. Amb 1-2 al marcador, Sergio Ramos va tocar la pilota amb el colze i l'àrbitre no va assenyalar penal. José Luis Mendilibar, l'entrenador de l'Eibar, no estava gaire content.
Yo solo sé que en 20 segundos lo han decidido, lo han visto muy claro. No han ido ni a ver el VAR. O sea, cuando en otras jugadas parecidas, estás 2 y 3 minutos dándole a las imágenes para atrás y para adelante, a cámara lenta, y hoy no, hoy ha sido muy rápido. Lo habrá visto muy, muy, muy fácil el que ha estado en esa labor, me imagino.
Doncs amb el ressò d'aquesta jugada ja som a les portes d'una nova jornada de primera. El Barça, 5è, ara a la classificació, juga demà al camp del Valladolid. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Atenció, perquè hi ha la possibilitat que torni Ousmane Dembélé. L'equip blaugrana visita l'equip que entrena Sergio González, que ahir va passar pel tot gira.
Ara, d'aquí una estona, començarem a sortir de dubtes sobre la situació de Dembélé, que ahir ja va entrenar amb el grup. A 3:45, roda de premsa del tècnic Ronald Koeman. Després, l'entrenament i convocatòria. Demà, a les 10, Valladolid-Barça. El conjunt local és 18è, en llocs de posicions de descens, i ha tingut un inici de temporada complicat. Això sí, una sola derrota en els darrers 6 partits. L'últim, contra el Sevilla, el Pizjuán, empat a 1. El seu tècnic, Sergio González, com dius, va passar ahir pel tot gira defensant el potencial del Barça, tot i el moment que viu l'equip de Ronald Koeman.
Sí, teniendo arriba la calidad indiscutible de Messi, de Leo, que es un futbolista, bueno, extraordinario y diferencial. Griezmann es un futbolista de la mente en muy buenas condiciones y que tarde o temprano va a explotar. Ellos retienen muchos recursos arriba, pero es verdad que a nivel estructural quizás un bloque defensivo está sufriendo más, pero también porque ha tenido muchas lesiones y porque ha tenido situaciones en las que no ha podido contar con su once de gala.
i paral·lelament continua l'activitat preelectoral al Barça. Avui ha estat Agustí Benedito el que ha presentat, Salmo, la seva precandidatura, mentre que Xavi Vilajoana ha donat detalls del seu equip i del seu programa.
Benedito s'ha presentat amb el lema Ara Barça, ara Benedito, i amb una proposta electoral xocant. Aposta per l'anul·lació de l'espai Barça i la creació d'un nou estadi amb dues possibles ubicacions. La primera, on hi ha l'actual Camp Nou. Això implicaria estar 3 anys de lloguer a Montjuïc. I la segona, on hi ha la ciutat esportiva. Els socis haurien de decidir en un referèndum quina és la millor de les dues opcions.
Bueno, posiblemente sí. El Barça sea uno de los clubes o tal vez el club más perjudicado, porque además el Barça, digamos, estaba a pleno rendimiento y a pleno funcionamiento, es decir, de los contratos, no únicamente tema televisivo, que en ese caso pues ya estaba.
Aquest no és el tall de l'Agustí Benedito, un Benedito que el 2015 ja va apostar per Koeman com el seu home de confiança, aposta per la continuïtat de Messi i per una acció de responsabilitat contra la Junta sortint. Pel que fa a Vilajoana, ha reconegut que és Messi qui ha de voler quedar-se al Barça, diu que no posarà impediments a la seva sortida, a més, aposta per la reforma express del Camp Nou i jugar, mentrestant, a Montjuïc o al Johan Cruyff.
Descartem que Gai de Liébana ha reconegut per Ico vulgui presentar-se a les eleccions del Barça. Òbviament no era Agustí Benedito, era Josep Maria Gai de Liébana. Fa només un parell de setmanes, pocs es podien imaginar que avui el Barça de futbol sala estaria celebrant un nou títol. Jordi Túria, bona tarda.
Bona tarda.
L'equip blaugrana, però, ha sortit del sot on estava i ha guanyat la Copa del Rei per tercera vegada consecutiva.
El Barça ha viscut les últimes setmanes en una mena de muntanya russa de primer nivell. Es va adjudicar la Lliga de Campions en una Final Four que es va disputar al Palau Blaugrana i la ressaca va ser de les que fan història, fins al punt que es va situar cué de la Lliga. De mica en mica, però, ha reaccionat. Ara sisè del campionat regular, a 10 punts del Palma, que és el líder. I ahir es va adjudicar la Copa. Va derrotar el Jaén a la final per 2-1. El porter blaugrana, Didac Plana, va resumir la situació que ha viscut l'equip.
De dubtes n'hi han hagut molts i sempre n'hi haurà, no? Perquè al final, bueno, aquí estem en un club on l'exigència és màxima i sempre que no van bé les coses o que no s'està fent o no s'està jugant bé i guanyant, s'és qüestionat, no?
A la final el Barça va haver de remuntar, ja que el Jaén es va avançar. Els 2 gols blaugranes els va marcar Esquerdinha, que a més el van designar com a l'MVP del partit.
Pero bueno, contento por los 2 goles, contento por este equipo que trabaja. No hemos tenido un inicio de liga que imaginábamos, que queríamos, incluso trabajando bien, pero los resultados no llegaban. Y este título es por el trabajo, por la pelea de cada día, por la constancia, y muy contento por él.
És la tercera Copa del Rei consecutiva que guanya el Barça i a les 3 ha derrotat el Jaén a la final. En total, el club blaugrana s'ha adjudicat 7 de les 10 edicions que s'han disputat fins ara.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Més coses. Parlem de la segona divisió. L'Espanyol tancarà el 2020 com el líder del campionat, ja que la pròxima jornada no es disputarà fins la primera setmana de l'any que ve. I a més, Eudald acaba amb el bon regust que ha deixat el gol que hi va marcar Raúl de Tomás des d'uns 50 metres de la porteria contrària.
Un gol dels que se'n veuen molt pocs i que molt pocs jugadors també són capaços de fer. No només per la distància, uns 53 metres des de camp propi, sinó pel control previ amb barret inclòs al defensor rival. Segurament el de Raúl de Tomás serà un dels gols d'aquesta temporada y él té clar que és el més difícil que ha marcat en tota la seva carrera.
Probablemente dificultad puede ser, ¿no? Por la distancia, pero bueno, he metido alguno también bonito, pero es verdad que por difícil probablemente sea el más difícil.
Un gol que va acaparar la major part del protagonisme del partit d'ahir contra l'Almeria i que també va destacar al final el tècnic Vicente Moreno.
Yo me alegre por ahí, porque es un jugador que ha tenido una implicación al 100% en este club, en nosotros, en el día a día, y se está vechando, ¿no? El rendimiento que está donando. Yo incluso creo que tiene capacidad para ganar a Messi. Y el gol ha sido un golazo. Los jugadores como él son capaces de hacer este tipo de acciones, que semblen muy fácil cuando la veo ahí por la tele, pero hay que posarse ahí a practicarla, ¿no? Usar la dificultad que tiene y la cualidad técnica que tiene que tener para poder hacerla.
Amb la victoria de ahí por 2-1 sobre l'Almeria, l'Espanyol tanca el 2020 com a líder en solitari de segon amb 42 punts, un més que el Mallorca, que dissabte va punxar amb el Fuenlabrada, i 4 més que l'Almeria. I suma la 5ª victòria consecutiva, la millor ratxa d'aquest segle per l'equip blanquiblau. L'últim cop que havia aconseguit tantes victòries consecutives van ser 6 de seguides el 1999, amb Brindisi a la banqueta.
El Sabadell ha tancat el 2020 en zona de descens, però amb una dinàmica de joc i de resultats molt més positiva de la que tenia al principi de la temporada. I avui serà el Girona el que disputarà el seu últim partit de l'any. Serà a 2:15 a Tenerife, amb l'objectiu de sumar els 3 punts que el deixin molt a prop de la zona de promoció a primera divisió. I ja ens hem acostumat que la majoria de competicions esportives es disputen sense espectadors per evitar els riscos del coronavirus, però la gimnàstica artística ha anat encara una mica més enllà. Marta García, bona tarda.
Hola, Òscar, bona vesprada.
Competicions sense públic i també sense jutges. Ara sabrem com s'ho fan.
Estos dies se disputa la Lliga Iberdrola, que determina el club campió d'Espanya. Fins així, tot normal, però la Covid-19 ha obligat a buscar un format molt nou, de fet, inèdit fins ara. No hi ha públic, però tampoc jutges. Les gimnastes dels diferents clubs que hi participen han fet els seus exercicis només perquè se pogueren gravar, sense que ningú, més que les altres competidores i els entrenadors i entrenadores, ho pogueren veure. Això sí, s'han preparat mentalment perquè tot pareguera com una competició normal. Ens ho explica Marina González, membre de l'equip espanyol de gimnàstica.
Molt contenta per aquest cap de setmana de la Lliga Iberdrola, perquè ha sigut una competició molt diferent a totes les altres. Competir sense públic ni jutges ha estat bastant estrany per el fet de que estàs competint en silenci i no estem molt acostumades a això. Però bueno, la veritat és que l'organització de les càmeres, els temps d'escalfament que et donaven, et feien sentir bastant tensa. I semblava, la veritat, una competició, encara que fos d'una altra manera.
El més curiós de tot això és que, tot i que la competició ja s'ha fet en 3 punts diferents, encara no vos puc dir qui ha guanyat.
Hi ha algunes gimnastes que competien a Madrid, unes altres a Catalunya i unes altres a Mallorca, i han d'ajuntar totes les gravacions per poder sortir per la tele a les dates del 22-23 de desembre per Teledeporte.
Marina González, bronze en l'All-Around del recent campionat d'Espanya, espera poder revalidar amb el seu club, el Salt, el títol de campiones d'Espanya. La incògnita se resoldrà la pròxima setmana. Catalunya migdia.